Agafo la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 259 des dels nostres inicis i 33 d'aquesta setena temporada. El 22 de gener de 2023, el cine espanyol es va vestir de dol per la mort del director de cine mallorquí, Agustí Villaronga. El cineasta va estar treballant fins al final dels seus dies. La seva penúltima pel·lícula, El ventre del mar, va ser aclamada per la crítica. Tant és així que va guanyar el Premi de la Crítica a millor pel·lícula en el Festival Internacional de Cine de Moscou i 6 premis en el Festival de Màlaga. Però aquesta no va ser la primera vegada que el director va veure reconegut el seu treball, i és que, deixant una filmografia de més de 20 pel·lícules, el mallorquí compta amb 6 premis Goya per El Niño de la Luna i Pa Negre, 2 Gaudí i 4 Sant Jordi, a més de diverses nominacions i reconeixements. Pa Negre és el film rodat íntegrament en català més premiat de la història dels Goya, convertint-se en la primera pel·lícula en català escollida per representar a Espanya als Premis Òscar. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Agustí Villaronga Riutort va néixer a Palma de Mallorca un dimarts 21 d'abril de 1953, ara hagués complert 70 anys. Net de firaires que venien bosses de pell a fires i mercats ambulants. La seva àvia va morir quan encara el seu pare era un nen de guerra enviat al front militar en 15 anys que va arribar a Palma de Mallorca per treballar com a carter. Apassionat pel cinema, li va inculcar al seu fill la seva passió per l'art visual. Sent encara un nen, Agustí es va aficionar a explicar històries amb jocs d'ombres i llumins que li permetien fer rústiques projeccions. En només 14 anys va decidir que volia ser director. Quan va finalitzar els seus estudis al Col·legi de Nostra Senyora de Montesión de la Congregació dels Jesuïtes, va escriure una carta a l'Escola de Cinema de Roberto Rossellini, a Roma, sol·licitant el seu ingrés, però li van respondre que abans hauria de passar per la universitat per poder matricular-se. Decebut per la resposta de l'escola, l'adolescent es va traslladar a Barcelona per matricular-se i posteriorment llicenciar-se en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona. Però després d'iniciar la seva carrera va conèixer el director teatral avantguardista Víctor García, amb el que s'embarcaria en la companyia de Núria Espert. En companyia de l'actriu, va viatjar per Europa i Amèrica representant un paper a Yerma, de García Lorca. En tornar, per seguir amb els seus estudis, va actuar en diverses pel·lícules. Arran d'aquests treballs, Villaronga contacta amb Pepón Coromina, un dels productors de cine més carismàtics que ha tingut mai la ciutat de Barcelona, que li proposa a Agustí fer-se càrrec del vestuari de la minissèrie de televisió La plaça del Diamant, de Francesc Betriu. Va realitzar diversos oficis tant en el món del teatre com del cine. També va ser professor d'imatge, director artístic, decorador, estilista i realitzador de vídeos de moda, essent tot això un pas previ a la seva incursió en el món cinematogràfic amb els seus primers curts. Antadona, de 1976, Laberint, de 1980 i El Mallorca, del mateix any. Però no seria fins l'any 1987 quan realitzaria la seva primera pel·lícula, Tras el cristal. Amb menys de 30 milions de pessetes de pressupost, Villaronga reuneix a l'equip i les condicions idònies per portar a terme la seva anhelada il·lusió, rodar un llargmetratge, la seva òpera prima a la que posaria com a nom Tras el cristal. Inspirada en la història de Gilles de Rais, la trama mostra un pederasta ex-nazi, paralitzat, que depèn d'un pulmó d'acer i el que fa d'infermer una de les seves antigues víctimes. Tras el cristal és una pel·lícula estrenada el 3 de març de 1987 i que va ser comercialitzada internacionalment amb el títol de In a Glass Cage, en una gàbia de vidre. Com que barrejava temes com el nazisme, pedofília, tortura i homosexualitat, la pel·lícula va ser molt controvertida. Per celebrar el 30è aniversari dels Premis Teddy, un premi creat a Alemanya que es lliura des de 1987 per pel·lícules amb temàtica LGTBI, la producció va ser seleccionada per a ser presentada al 66è Festival Internacional de Cinema de Berlín. També va rebre el Premi de la Crítica de Mallorca, el Premi Ondas i el Gran Premi del Festival de Cinema de Barcelona. Gràcies a tots aquests reconeixements, els productors Julián Mateos i Maribel Martín van confiar en ell per portar a terme la seva següent producció, El Niño de la Luna. Thank you.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Des de temps remots, a l'Àfrica Negra, una tribu espera l'arribada d'un déu encarnat en un nen blanc, el fill de la lluna. David, un nen orfe que viu a la trasbalsada Europa d'entreguerres, coneix la profecia i al seu cap infantil sorgeix la idea que aquest nen és ell i que ha de complir amb el seu destí. Una organització de caràcter científic adopta David fins que descobreix que l'organització pretén canalitzar l'energia lunar en un nou nat, el qual David veu com un usurpador. Dues dones seran les que l'ajudaran a complir amb el seu destí. L'amor, l'aventura, el sobrenatural i fins i tot la mort entraran a formar part de la vida del nen. David Sust, que ja havia format part de l'elenc de Tras el Cristal, repeteix com a enigmàtic adolescent a El Niño de la Luna. Lisa Gerrard, cantant de la banda Dead Can Dance, tenia un paper protagonista i Lucía Bosé també formava part del repartiment. La producció va competir en el Festival de Cannes d'aquell any, on estava nominada la Palma d'Or en la categoria de millor pel·lícula i va ser guardonada amb un Premi Goya al millor guió original, sent nominat Villaronga com a millor director i pel·lícula. Tanmateix, lluny dels premis, la crítica i el públic van atacar amb vehemència el seu treball. L'any 1992, Agustí Villaronga va filmar A l'Àndalus, les arts islàmiques a Espanya, un documental produït per Sogetel i el Museu d'Art Modern de Nova York. El director no va tornar a fer res més relacionat amb el món del cinema fins l'any 1995, quan va adaptar la novel·la de Georges Simenon en el seu treball El pasajero clandestino, una obra allunyada de la seva pròpia forma de narrar i expressar. Va declarar durant el seu rodatge que la temptació de deixar el cinema va ser molt gran. L'any 1997 torna amb 99.9, La freqüència del terror, un altre encàrrec protagonitzat per Maria Barranco i Terele Pávez, que va ser presentada a diferents festivals com els de Montreal, Toronto, Roma, l'Havana o el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a Sitges, on va ser nominada a millor pel·lícula i fotografia, guanyant el segon d'ells. A més, la producció va ser mereixedora dels premis Melia de Plata a la millor pel·lícula fantàstica europea. El seu següent treball, El mar, de l'any 2000, representa el seu retorn com a autor d'una pel·lícula íntegrament seva, coguionista al costat del poeta mallorquí Biel Mesquida i Toni Eloi a partir d'una novel·la de Blai Bonet. Hi ha pocs directors espanyols que hagin sabut crear climes de terror i angoixa com Agustí Villaronga. Blai Bonet, amb la seva novel·la El mar, li va donar tema i argument. Manel Tur i Andreu Ramallo tenen 10 anys quan la Guerra Civil arriba a Mallorca. La seva primera trobada amb la crueltat de la guerra es produeix quan veuen com afusellen el pare d'un amic davant del mur del cementiri. 10 anys més tard, Manel i Andreu tornen a trobar-se en un sanatori per a malalts de tuberculosi, situació que afronten de manera diferent. Mentre Andreu procura oblidar-se de la malaltia, Manel es refugia en la religió. L'amistat entre ells es basa en la fascinació i admiració que senten l'un per l'altre. Però a poc, les creences religioses de Manel entren en crisi en adonar-se que el que sent per Andreu és més que amistat. Amb El mar, Agustí Villaronga va realitzar el que podríem definir com una obra mestra. Definitivament, tots els personatges de la història, els habitants del sanatori, són com peixos fora de l'aigua que s'agiten a la vora d'aquest mar, esgotant els seus darrers instants de vida o simulant no estar morts.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
El Mar va presentar-se al Festival de Berlín i va ser nominada a l'Os d'Or, i el seu reconeixement internacional va arribar de la mà del premi Manfred Salzgeber pel seu caràcter arriscat e innovador. També va rebre dues nominacions a la 15a edició dels Premis Goya. Un any després, el realitzador va ser condecorat amb el Premi Nacional de Cine de Catalunya, concedit per la Generalitat de Catalunya com a reconeixement de la trajectòria professional del guardonat. A la seva cerca incessant de nous reptes, dirigeix al costat de Isaac Pierrazin i Lydia Zimmerman Arrow Tolboken dins la ment de l'assassí, un fals documental on juguen amb les possibilitats del llenguatge fílmic, barrejant estils, gèneres i formats. La producció retrata els terribles successos esdevinguts l'any 1982 a Guatemala. Aquest any, l'hongarès Arrow Tolboken va ser detingut per cremar vives 7 persones a la infermeria de la missió del Diví Redemptor. Al penal de Cachao, Tolboken confessa haver comès nombrosos assassinats i és entrevistat pels documentalistes francesos Lisa Guest i Yves Guitman. Arran d'aquest material, els tres directors intenten analitzar la personalitat de Chulbukhan per entendre i justificar el seu comportament brutal. El 22 de juliol de l'any 2011 va ser premiat amb el Premi Nacional de Cinematografia. Allunyat del cine, adapta un text teatral per la realització en format televisiu de Després de la pluja, l'obra de teatre de Sergi Belbel. Aquesta adaptació per Televisió de Catalunya va ser interpretada per Marisa Paredes, Candela Peña, Jordi Bosch i Enric Major, entre d'altres. I tres anys més tard estrena Pa Negre. La pel·lícula és una adaptació de tres novel·les d'Emili Teixidor: Pa Negre, Retrat d'un assassí d'ocells i Sic Trànsit Gloria Swanson. Pa Negre ens situa a meitat dels anys 40 per mostrar-nos els darrers anys de la infància de l'Andreu, un pagès, els pares del qual fan un enorme esforç perquè pugui continuar els seus estudis en uns anys de molta pobresa i convulsió política. La recreació de l'època és impecable i la pel·lícula compta amb una bella fotografia i estètica molt cuidada i aparent. El que més sobresurt d'aquest film són les excel·lents interpretacions de tots els actors. I si haguéssim de destacar-ne alguna, destacaria a Nora Navas, en el paper de Florència, que fa un impressionant i dur retrat d'una dona soferta i escarrassada que ha d'anteposar els seus propis interessos als del seu fill. Roger Casamajor, com el pare, també fa un bon treball, així com el nen Francesc Colomer. I tampoc hem de perdre de vista la feina realitzada per Sergi López i Eduard Fernández. Estrenada al Festival de Sant Sebastià l'any 2010, la cinta va guanyar 13 Premis Gaudí, 9 Premis Goya i va ser candidata de l'Acadèmia Espanyola de Cinema als Òscar de l'any 2011, convertint-se en la primera pel·lícula en català que va optar als Òscar. Thank you. La figura de Rosa Novell és indissociable de la memòria escènica de molts espectadors al llarg de les darreres quatre dècades. Eurípides, Rodoreda, Shakespeare, Brossa, Pinter, Beckett, Molière, Guimerà o Mendoza. L'actriu i directora també va treballar amb assiduïtat en cine i televisió sense aconseguir el reconeixement que se li ha donat sobre les taules. Coincidint amb el primer aniversari de la seva mort, Agustí Villaronga va estrenar un documental que, al marge del respecte cap a la persona de la intèrpret, va resultar ser una pel·lícula d'un valor incalculable. A nivell humà, és clar, però sobretot a nivell artístic. El perquè del testament de la Rosa el van situar en un projecte que l'actriu no va poder dur a terme a causa del càncer que va patir i que, com a seqüela, la va deixar invident. La idea consistia en adaptar la novel·la de Cole Toubin. El testament de la Rosa ens mostra la pròpia actriu memoritzant i aprenent el text de Toubin, el testament de Maria de l'any 2012, gràcies a l'ajut de la també actriu Cesca Pinyon i del propi realitzador. De la intimitat de la narració veurem tant el testimoni de Novell i com afrontar la mort a través de la seva professió, com la seva preparació del personatge de la Mare de Déu.
Thank you.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
Després de la fallida, El rei de l'Havana i sota la tutela de la productora i expresidenta de l'Acadèmia de Cinema Català Isona Passola, que ja havia produït Pa Negre, Villaronga s'atreveix a adaptar al cine una de les obres imprescindibles de la literatura catalana, Incerta glòria, de Joan Sales. El gran èxit d'Agustí Villaronga, amb Incerta glòria, ha estat capturar la complexitat del comportament humà que també va saber retratar Joan Sales a la seva cèlebre novel·la. Un duríssim retrat on s'aprofundeix en els estralls d'una guerra que arrasa amb tot, la joventut, el seny, l'amor i la moralitat. Perquè a Villaronga no li interessa la pròpia història, sinó el que una guerra pot arribar a provocar i transformar a l'ésser humà. Encara que els personatges de la versió cinematogràfica no parlen tant com els de la novel·la, la construcció dels mateixos és fascinant i encertada. Els joves, encapçalats per un contingut Marcel Borràs, de mirada segura i desesperada, Bruna Cosí, donant vida a una dolça i valenta dona, i Oriol Pla, en la pell de l'extravagant, contradictori i caòtic Solera, que és, juntament amb Carlana, interpretada per Núria Prims, el personatge més complex de la pel·lícula. Juntament a aquest quartet, un grup de secundaris de luxe, com Luisa Gavassa, Terele Pávez, Juan Diego i el mateix Fernando Esteso. Rodada amb un pressupost modestíssim, El ventre del mar, és una recreació cinematogràfica del text homònim d'Alessandro Barico, que forma part de la novel·la Oceà. L'autor descriu el naufragi d'una fragata francesa que va embarrancar a les costes de Senegal el juny de 1816. L'embarcació no disposava de prou bots per salvar tota la tripulació i es va improvisar una balsa per remolcar 147 homes fins a la costa. La corda que els lligava als bots es va trencar i la balsa va quedar abandonada a la seva sort a la deriva. La història d'aquest naufragi ens ha arribat gràcies al testimoni de dos supervivents, el cirurgià Henri Savigny i Thomas, un rebel mariner ras. Villaronga converteix Savini, el que dona vida a l'actor Roger Casamajor, en un dels protagonistes del Ventre del Mar i en l'antagonista de Thomas, el que interpreta Òscar Capolla. Com dèiem, un mariner ras que es rebel·la contra els comandants que controlen la balsa. Villaronga aborda el drama dels refugiats amb un plantejament diametralment oposat al de pel·lícules com Mediterráneo, de Marcel Barrena, que intenta reproduir d'una manera gairebé documental els patiments dels immigrants que travessen el Mediterrani en barca. La cinta, que va rebre grans elogis per allà on passava, va ser mereixedora de 6 bisnagues al Festival de Màlaga, entre elles la bisnaga d'or a millor pel·lícula i la de plata a millor direcció. Després de l'exigent i experimental El ventre del mar, amb la participació de TV3, Agustí Villaronga s'atrevia per primer cop amb una comèdia humanística, Loli Tormenta, protagonitzada per Susi Sánchez, recent guanyadora d'un Goya, per la seva interpretació a Cinco Lobitos, i els debutants Joel Gálvez, Mur Gom i Maria Anglada Sallarès. També formen part del repartiment Celso Bugallo, Fernando Esteso i Pepa Charro. La pel·lícula, rodada l'estiu passat en diferents localitzacions de Barcelona, explica la història de Lola, la moderna i caòtica àvia de l'Edgar i el Robert, que se'n va fer càrrec després de la mort de la seva filla. Tots tres viuen en una casa de l'Estradi de la capital catalana, quan de la nit al dia una notícia canvia dràsticament les seves vides. La Lola ha entrat en una fase avançada d'Alzheimer. Els nens, que no volen acabar en una casa d'acollida, se'n faran càrrec de la manera més divertida possible. El rodatge va finalitzar abans de la mort d'Agustí Villaronga el passat 22 de gener, qui havia definit el film com a commovedor, divertit, inspirador i ple de llum. La pel·lícula pòstuma d'Agustí Villaronga va arribar a les sales de projecció el passat 31 de març de 2023. Villaronga mai va oblidar que la seva aspiració era que el veiés quanta més gent millor, una de les seves grans passions. L'altra, el seu amor per Fernando Esteso, amb el que va comptar a Incerta Glòria i ara a L'Oli Tormenta. Se'ns acaba el temps. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.